Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6, bona tarda de nou, benvinguts amics i amigues a aquesta estona de ràdio que compartim amb vosaltres actualitat i anàlisi. Salutacions del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Després del resum de l'última hora informativa, que ara tot just compartirem amb vosaltres, parlarem de la problemàtica del racisme, especialment aquí a casa nostra. Ho farem en conversa amb el director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez. I els últims minuts seran, com és habitual, per a l'actualitat del Papa i de la Santa Seu, el diari del Papa. Anem a l'actualitat. Aquesta última hora passa un minut de les 6. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
El Tribunal Constitucional rebutja per unanimitat suspendre la condemna dels presos independentistes catalans mentre resol el recurs d'empara contra la sentència del procés.
Doncs així és, l'alt tribunal ha denegat així la petició que li havien fet els líders de l'1 d'octubre de sortir en llibertat fins que no prengués una decisió definitiva sobre el seu cas. La decisió s'ha pres per unanimitat per part del Tribunal Constitucional, que s'ha fet seva l'argumentació de la Fiscalia. El Ministeri Públic va rebutjar en el seu escrit l'excarcelació temporal dels presos polítics perquè les seves condemnes eren superior als 5 anys de presó. Seguint aquesta doctrina del Constitucional, defensa que no pot suspendre les condemnes perquè els sentenciats tenen penes de 9 a 13 anys. Les reaccions no han trigat en arribar. Tant Jordi Cuixart com Jordi Sánchez, que són els que porten més temps empresonats des del 16 d'octubre del 2017, han carregat a través de Twitter contra el Constitucional.
L'advocada de Josep Lluís Trapero, d'altra banda, reclama al Tribunal de l'Audiència Nacional que el jutge que s'abstregui de la sentència del Suprem.
És una mica farragós, Ignasi, però tractarem d'explicar-lo. Recordem que Manuel Marchena i el seu tribunal van marcar el camí del judici a Josep Lluís Trapero i l'antiga cúpula d'Interior, assenyalant la seva coalició amb l'1 d'octubre, la valoració jurídica dels fets del procés de la tardor del 2017, que són els mateixos que s'aborden en el procediment sobre el paper dels Mossos. En principi, reduïa el marge de l'Audiència Nacional, però l'advocada del major es resisteix a permetre que la sentència del Suprem sigui una llosa i estigui tan marcada. Olga Tubau, l'advocada, molt crítica amb el paper de la Fiscalia, ha estat primer per haver acusat per sedició en fase d'instrucció, després que pel canvi a rebel·lió i ara per tornar a la sedició sense haver plantejat un judici orientat a demostrar la rebel·lió per la qual formalment acusava Trapero. En la recta final del judici no només han recuperat la sedició obligats per la sentència del Tribunal Suprem, sinó que els fiscals també han plantejat l'alternativa de la desobediència per evitar la impunitat dels fets amb una absolució.
Llibertat provisional, i canviem de qüestió, per als dos detinguts per l'atac a un pis amb joves immigrants a Premià de Mar.
Així és, Ignasi, els detinguts tenen 32 anys, són veïns de Premià i Mataró i se'ls acusa dels delictes d'atemptats, resistència i desobediència a agents de l'autoritat, desordres públics, danys, lesions i un delicte d'odi i discriminació. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que els detinguts, que han contestat les preguntes de totes les parts, han quedat en llibertat provisional a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. Fons judicials expliquen que la causa està oberta pels delictes de desordres públics i atemptat i desobediència a agents de l'autoritat i no es descarten noves detencions.
L'actual cap dels Mossos ha dit avui que sent vergonya i indignació per l'agressió racista d'uns agents a un noi que es va conèixer i es va difondre ahir.
Així és, el comissari en cap, Eduard Sallent, ha enviat una carta a la plantilla per referir-se a l'agressió racista d'uns agents a un noi al gener del 2019. Sé que quan vau sentir la gravació, vau sentir també vergonya i indignació per una conducta que no ens representa i que atenta contra la professionalitat i la bona feina que quotidianament duem a terme, ha dit Sallent en la missiva en què remarca que es tracta de casos aïllats i que perjudiquen enormement la policia catalana perquè generen recel i desconfiança entre la ciutadania. Sallent també explica que en una policia democràtica no hi tenen cabuda actituds i conductes contràries als seus principis i valors, i afegeix que els Mossos no es tolerarà cap actitud o conducta racista, xenòfoga o discriminatòria.
I una decisió que ha pres el govern espanyol avui en Consell de Ministres és la d'aprovar ajuts, un paquet d'ajuts a particulars i autònoms per canviar de cotxe de 800 a 5.000 euros.
Així és, Ignasi, són alguns dels incentius inclosos en aquest pla de xoc per al sector de l'automoció que el govern espanyol ha aprovat per fer front als efectes del confinament i la crisi del coronavirus en el sector del cotxe. El pla està valorat en 3.750 milions d'euros. Les ajudes seran efectives des d'aquest mateix dimarts i, per tant, s'hi podran acollir tothom que compleixi els requisits i que compri un vehicle des d'aquest 16 de juny. Es prioritzaran els vehicles més eficients i hi ha el compromís que el sector faci un descompte equivalent el de l'ajuda estatal excepte en els vehicles de zero emissions quan hi hauran d'aportar 1.000 euros.
Ha estat retirat avui un retrat del rei emèrit Joan Carles I del Parlament navarrès amb els vots a favor dels socialistes.
Es tracta del quadre retrat de Joan Carles de Borbó que hi havia a la sala del govern. El motiu, les presumptes comissions que hauria cobrat per la construcció del tren d'alta velocitat a la Meca. Els socialistes navarresos han fet costat a aquesta declaració que demanava la retirada del quadre. Només la coalició electoral Navarra Suma, format per la Unió del Poble Navarrès, el Partit Popular i Ciutadans s'han oposat a aquesta decisió. Treballadors del Parlament han estat els encarregats de despenjar el retrat de la sala davant la presència dels mitjans de comunicació, però sense que hi hagi assistit cap representant polític. El retrat de Joan Carles de Borbó l'han traslladat a l'arxiu de la Cambra Navarresa.
Per cert, que aquesta notícia coincideix amb la decisió de la mesa del Congrés dels Diputats avui de rebutjar la proposta d'Unides Podem i altres formacions independentistes, sobretot perquè s'investigui el rei emèrit, una proposta que no prosperarà i, per tant, el rei emèrit, acollint-se a la inviolabilitat, no serà investigat. Un apunt religiós, la diòcesi de Mallorca ha cedit 5 immobles per acollir persones sense llar.
El bisbe Taltavull ha ratificat la necessitat d'establir vincles de col·laboració entre les administracions públiques i l'Església. L'entrada en funcionament d'aquests nous centres, que s'han vist accelerada per la situació actual de crisi, respon a una de les necessitats de l'IMAS en matèria d'inclusió social, que consisteix en la diversificació de la xarxa mitjançant més centres per a persones sense llar, més petits i més especialitzats per tal de poder dur a terme una atenció més personalitzada.
I acabem amb un apunt esportiu, perquè avui els dos equips catalans de primera divisió, l'Espanyol i el Barça, juguen partits de Lliga, més jornada, eh?
Així és, més Lliga, l'Espanyol que viatja a Madrid per enfrontar-se al Getafe de Bordalàs, sense Raúl de Tomàs, en el seu flamant fitxatge d'hivern, que segueix tocat, que aquest partit serà a les 7:30, a 8:15 del vespre, i a les 10 de la nit, en un Camp Nou buit, el Barça rebrà el Leganés, per tant, doble enfrontament català-madrileny en la tarda d'avui.
Passen 8 minuts de les 6, de seguida el pensament del dia. Avui ens l'ofereix Lluís Serra, germà marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya.
El treball per la pau i la concòrdia és un dels tres objectius que l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, reivindica la figura del bisbe Joan Carrera com a persona que va treballar incansablement per la integració dels nouvinguts a Catalunya. Tots estem cridats a fer un esforç per teixir la concòrdia i la confiança mútua dins d'una societat en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. El treball que s'albira és de grans proporcions, fins i tot un partit d'àmbit estatal que representen un míssil a la línia de flotació de la cohesió social. Tampoc no ajuden afirmacions moralment greus, segons les quals no es pot ser independentista i món catòlic. Vivim immersos en una anomalia política i judicial. El restabliment de les institucions pròpies i de les llibertats individuals serà un primer pas que faciliti el treball per la pau i la concòrdia. Caldrà donar molts més passos. Els cristians hem d'incloure més la pregària sincera.
El mirador de l'actualitat.
5 minuts i mig i serà un quart de 7. Hem sabut en les últimes hores que 6 agents dels Mossos van colpejar i van insultar un jove de 20 anys el 10 de gener de l'any passat, ara fa un any i mig aproximadament, a Sant Feliu Sasserra, a la comarca del Bages. Com demostra un enregistrament que s'ha conegut i que s'ha fet públic des de SOS Racisme, li van dir mico i, fins i tot, aquestes paraules que sonen tan malament, negre de merda. Fins i tot un dels policies li deia que marxés més lluny que de l'Àfrica i un altre reconeixia ser racista. El cas l'investiga el jutjat d'instrucció número 5 de Manresa i l'actual cap dels Mossos ja ha assegurat, com heu sentit en l'informatiu, que sent vergonya per aquestes actituds si realment van ser així. El conseller d'Interior, Miquel Buch, també ha dit la seva. En les últimes hores ha qualificat de lamentable i deplorable l'agressió racista. D'altra banda, es veu amb molta preocupació el brot d'aquesta perversió del racisme que es va fer evident en un atac violent diumenge passat a la nit a Premià de Mar contra un pis ocupat per magribins. Els fets de diumenge, que ha posat de nou al Maresme i especialment aquesta localitat i també Mataró en el punt de mira de col·lectius i entitats mobilitzats contra el feixisme i el racisme, ens preocupen també ara a nosaltres. Mentrestant, l'alcalde de Premià, Miquel Àngel Méndez, ha afirmat sobre els fets que s'han produït a la seva localitat contra immigrants que ocupaven un pis que no és un atac racista, sinó contra presumptes delinqüents. Tot plegat pot generar un debat, però en la qüestió del racisme sí que hi ha una línia clara que no es pot passar, ni tan sols amb paraules confuses. Parlem avui de la problemàtica del racisme amb el director de Justícia i Pau a Barcelona, Eduard Ibáñez. Ja ens escolta, senyor Eduard Ibáñez. Bona tarda, benvingut a Ràdio Estel. Hola,
molt bona tarda, què tal?
Molt bé, com està?
Molt bé, content de saludar-vos.
Nosaltres també contents de saludar-lo, encara que no pugui ser present aquí a l'estudi encara, però aviat espero que pugui ser possible.
Esperem.
Sí, i tant. Esperem. Suposo que Justícia i Pau, el confinament i tot el que és l'estat d'alarma i la crisi del coronavirus no ha impedit continuar fent feina. De fet, sabem que Justícia i Pau ha participat en diverses iniciatives. Això no s'atura, oi?
No s'atura, no s'atura. La veritat és que hem treballat molt i hem treballat segons com més que en èpoques normals, direm així, no? Amb una sola excepció, que també t'he de dir, no? I és que tenim un equip de voluntaris, com sabeu, de presons, i voluntaris que acompanyen a persones empresonades o que fan classes particulars o que fan activitats culturals entre les presons, i això sí que es va haver d'aturar per raons òbvies, no? Perquè les presons doncs, van tancar l'accés també a familiars, etc., i totes les activitats van quedar anul·lades. Però això, afortunadament, sembla que a partir del dia 18 ho podrem reprendre. Ha sigut l'única activitat, diguéssim, que vam haver de suspendre. I després algunes coses que teníem previstes, algunes conferències que també han hagut de quedar ajornades, no? Però que, bueno, que queden substituïdes per altra feina més en teletreball o a distància, no? O
sigui, molt bé.
Feina moltíssima.
Doncs celebrem que aquest equip de voluntaris a les presons pugui reprendre aquest dijous, pel que vostè diu, no? El dia 18, aquest dijous,
sí.
El seu servei.
Dia 18, sí, tot que segurament serà progressiu, és a dir, no tots començaran ja dijous, però a poc a poc anirem reprenent el fil, sí.
Senyor Eduard Ibáñez, amb aquests dos fets que hem posat com a exemple, que malauradament no són els únics episodis de racisme que es produeixen aquí a casa nostra, amb el ressò també del que passa als Estats Units, ben conegut el cas del jove de raça negra, bé, no tan jove, de 46 anys, que va morir a mans d'un policia a Minneapolis. Com expliquem el problema del racisme ara i aquí, a Catalunya? Què està passant? Potser tenim la temptació de deixar-nos arrossegar pels fets mediàtics, però aquí hi ha un problema més de fons, oi? Què passa?
Sí, jo crec que el que passa aquí és el que passa arreu. És a dir, el racisme, a veure, és una paraula molt que es refereix a fenòmens molt diversos, eh? Aquí hauríem de parlar amb més precisió, no? Perquè per racisme s'entenen coses diferents. Però, per dir-ho així d'una manera molt, molt, molt genèrica, no? Les actituds de rebuig o de superioritat o de violència a persones que formen part de grups culturals, nacionals, diferents del propi, això és un mal de tota la història de la humanitat, siguem clars, no? I és un mal que no s'ha extirpat i que continua present a tot arreu, tot arreu del món, no? El que passa que en cada lloc doncs pren unes característiques o unes altres, i en un lloc pot ser més greu que en un altre. Pregunteu per Catalunya. Evidentment, també, a Catalunya doncs, hi ha actituds, hi ha maneres de fer, hi ha en les que es rebutja i s'actua, diguéssim, discriminant, o a vegades fins i tot doncs, amb violència o amb insults, etc., a persones per raons per raó de la seva pertinència a grups que formen part d'una determinada nacionalitat o d'unes determinades característiques físiques, o que formen part doncs, de col·lectius doncs, que són doncs, que arrosseguen tota una sèrie de prejudicis, no? Mm-hmm. I això s'ha vist en aquests dos episodis, i en podríem parlar de moltíssims més.
Sí, queda clar que el fenomen és complex i que racisme són moltes coses, i evidentment no és el mateix una actitud ocasional amb un comentari que pot ser molt desafortunat i molt dolent, però no és el mateix això que practicar la violència o insultar clarament una persona per la seva cultura o la seva condició ètnica o racial, no? Efectivament.
Sí, sí. Jo penso que sí que hem de dir que sí que està força estès una certa tendència, no?, a mirar en prevenció, amb recel, a vegades fins i tot amb prejudici, respecte a les persones que no formen part de la pròpia cultura. Això està molt estès, que no formen part de la pròpia cultura, de la pròpia nació, o que no parlen la pròpia llengua, no? Això està molt estès. Ara, com bé dieu, no? Una cosa és un cert prejudici, un cert recel, i aleshores quan això ja es tradueix en actituds concretes de discriminació, de violència, d'insult, no? Que això ja és molt més greu. El que passa que, clar, aquestes actituds responen als prejudicis previs, que això és aquí on hem de treballar, no? Això és el que hem de fer un esforç com a societat per superar aquests prejudicis, per entendre que no podem classificar les persones doncs, per la seva pertinença a un determinat grup, no podem d'aquí deduir doncs, determinades característiques morals o intel·lectuals, no? O considerar-les inferiors, o considerar-les amb menys drets, o considerar-les amb menys dignitat perquè pertanyen a un determinat grup social o ètnic, o simplement per una aparença física, no? Això no té cap sentit. És evident que això és una cosa que hem d'anar superant, perquè d'aquí, aquest és l'origen després d'actituds ja concretes de discriminació o de violència que es donen en molts àmbits, que es donen en l'economia, en l'accés al treball, en l'accés a l'habitatge, que es donen també doncs, en les accions policials, també, com s'ha vist en aquests dies. No?
Sí, efectivament, d'això volia preguntar-li, senyor Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona, perquè aquests fets que hem conegut, més enllà de les interpretacions que es puguin donar sobre les raons per les quals el cas dels Mossos que van colpejar i insultar un jove al gener de l'any passat a Sant Feliu Sasserra s'hagin conegut ara, o el cas de Premià, perquè s'ha pogut produir aquest greu incident amb aquests greus insults, a més amb unes paraules de l'alcalde de Premià que, diguéssim, mostra certa empatia amb el malestar del veïnat amb aquestes persones que ocupaven un pis. Tot plegat també forma part, suposo, de la mateixa complexitat, des de la visió clara contra el racisme, això és evident. Com analitza vostè aquests dos fets concretament que coneixem i que sabem que no són els únics, malauradament?
Sí, jo crec que malauradament no són els únics. També hem de dir que no és una... Parlant concretament de l'activitat policial, jo crec que hem de dir que no és ni lo habitual ni està generalitzat. Jo crec que en termes generals els professionals de policia no tenen aquest tipus d'actuacions, crec que això ho hem de tenir clar, però sí que es donen de tant en tant. Jo crec que això és el que cal evitar i que cal prevenir, no? Tenen, jo crec que com tots els episodis tenen una característica que és un cert rebuig per part de la població respecte dels col·lectius que han vingut d'altres països en els darrers anys, no? O que formen part a vegades doncs de cultures o que pertanyen a religions diferents de la que era la majoritària, per dir-ho així, en el nostre país històricament, no? I aquest és un rebuig doncs, que es tradueix també en lleis i polítiques que exclouen, no? Per exemple, el fet que hi hagi una població que no pot accedir a un permís de residència o de treball, doncs ja n'hi ha exclusió, i és un exemple doncs, d'aquest rebuig que és traduït allà en polítiques i en lleis, no? Un rebuig cap als que han vingut darrerament d'altres països, no? Que es manifesta doncs, això amb actituds a vegades de discriminació doncs, per accedir a un treball o per llogar un habitatge, etc. No? que es tradueix doncs, en episodis ja directament a vegades de violència. I això és un problema molt greu. Jo crec que hem de prendre consciència que és un problema molt greu perquè les víctimes doncs, pateixen un gran sofriment i a vegades és un estigma que poden arribar a portar durant tota la vida. No?
Uh-huh.
I si parlem del tema estrictament policial, jo dic que no és un fet generalitzat, però sí que hi ha una diferència, no? I és que quan es donen actituds racistes entre ciutadans que no tenen poder, entre ciutadans, diguéssim, d'igual a igual, no? Doncs aquestes actituds, doncs, evidentment, són greus. Però quan el que actua d'acord amb aquests prejudicis més racistes o discriminadors és una persona investida d'autoritat pública, això és molt més greu, perquè, clar, aquesta persona té un poder, i és un poder que pot exercir i fer molt més mal, no? Sí, que pot abusar del seu poder, i això es dona, doncs, en aquest episodi s'ha vist, però es dona, per exemple, també quan hi ha una identificació a persones sense cap motiu. Això es dona, és a dir, s'estan donant casos en què les forces de policia identifiquen a persones simplement per una aparença externa. I són persones que això veuen que els hi succeeix molt repetidament, no? O que hi ha d'entrada una certa mirada de prevenció de sospita per part d'algunes forces o de funcionaris de policia, no? Jo crec que això s'ha de treballar força. És a dir, els comandaments policials jo crec que haurien de treballar molt més de quin han de ser els protocols per evitar, i la formació que s'ha de donar als funcionaris de policia per evitar que l'aparença o la pertinença a un determinat col·lectiu porti doncs, a aquestes sospites prèvies, a unes identificacions repetides, no diguem ja a l'abús directe.
Sí.
No?
Bé, doncs, moltíssimes gràcies, senyor Eduard Ibáñez, director de Justícia. I Pau, no sé si volia comentar, però molt breument, alguna cosa més dels fets de Premià, però en tot cas ja sabem el que ha passat, vaja.
Bueno, a veure, jo crec que això, malauradament, s'està donant a Catalunya, no diguem cada dia ni a tot arreu, però és un fet que es repeteixen. Hi ha unes certes actituds de menyspreu, de violència contra persones que han vingut d'altres països. Jo crec que això és molt preocupant i hem de treballar molt i molt i molt per evitar això, que és un treball educatiu i pedagògic de la població. Jo crec que és un canvi cultural, per dir-ho així. No?
Sí, sí, de vegades complicat de portar, perquè cal frenar, no? De vegades uns instints humans, no? De protestar o d'indignar-se contra determinades situacions.
Efectivament. Jo crec que tenim molta feina, molta
sí,
feina.
I tant, i ens quedem amb les paraules que el Papa Francesc deia ara fa uns dies, que cal no tolerar mai el pecat del racisme, no? Ho deia ben clar. Ni tampoc la violència en les protestes. No podia ser més clar en poques paraules.
Hem de ser intolerants amb això, hem de ser respectuosos de les persones, sigui hagin fet el que hagin fet, però ser intolerants respecte del mal que puguin cometre les persones, perquè és la manera d'aturar-los, clar.
Moltes gràcies novament, senyor Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau a Barcelona, i fins una propera ocasió. Bona tarda.
Fins una altra. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
I ara repassem l'actualitat, com sempre en aquests moments del programa, sobre el Sant Pare i la Santa Seu. El Papa ha assegurat avui en un missatge de Twitter que no hi ha futur per als joves allà on no hi hagi atenció per a les persones grans. En el seu compte @pontifex, Francesc recorda la celebració avui de la jornada de sensibilització sobre els abusos contra la gent gran instituïda per les Nacions Unides. El Sant Pare subratlla la importància d'un respecte just per la dignitat i la fragilitat d'aquestes persones d'edat avançada. El bisbe de Roma assegura que la pandèmia del Covid-19 ha evidenciat que les nostres societats no estan prou organitzades per fer lloc a les persones grans. No és la primera vegada que el pontífex ha destacat la riquesa que porten els avis arreu del món, davant d'una mentalitat que vol considerar-los només una càrrega i, per tant, marginar-los de la societat. El desembre passat, en una trobada amb l'Associació Nacional de Treballadors Ancians, Francesc va definir les persones grans com uns arbres que segueixen portant fruit i que, fins i tot sota el pes dels anys, poden donar la seva contribució original per a una societat rica en valors i per l'afirmació de la cultura de la vida.
Actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
El jove italià Carlo Acutis, que va morir l'any 2006 amb només 15 anys i per una leucèmia, serà beatificat finalment el 10 d'octubre a les 4 de la tarda a la Basílica de Sant Francesc, a Assís, després d'un ajornament per la crisi del coronavirus, segons ha confirmat la Santa Seu. Aquest noi, que havia nascut a Londres el 1991 i que va viure gairebé tota la seva vida curta a Milà, va destacar per la seva gran ajuda que va dedicar a altres joves del seu temps des dels seus grans coneixements tecnològics. La gran característica de Carlo Acutis és que va posar tot allò que sabia i aprenia al servei de l'Eucaristia, del Déu en nosaltres, de l'amor de Crist en la societat d'avui. La seva mare, Antonia Salzano, ha destacat en les últimes hores la fe del seu fill, que va comunicar a molts nois i noies la seva set de Déu. Per la seva banda, el periodista Nicola Gori, biògraf de Carlo Acutis, ha destacat la seva síntesi entre la vida de nen i jove pròpia del seu temps i la prodigiosa connexió que va mostrar amb Déu.
Era un ragazzo come tanti altri.
Era un noi com molts altres. Aquesta és la primera impressió que vaig tenir d'ell. Carlo tenia una qualitat especial per la informàtica. Aquest do per la informàtica, aquesta capacitat, la posava al servei de Déu, la posava al servei dels altres. Tots podem trobar Déu, assolir-lo i arribar al cel. I hi havia una frase d'ell que deia: tots neixen originals, no són molts els qui moren com a fotocòpies. Carles ha deixat una gran herència, que és aquesta, que hi ha valors més enllà dels d'aquest món, que hi ha també una altra vida que ens espera on serem més feliços i que la caritat i l'amistat es troben en tothom. Aquest missatge d'optimisme, de confiança en Déu, de confiança en els altres, és aquesta la gran herència de Carlo.
È questo il grande eredità di Carlo.
I el prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Angelo Becciu, ha subratllat la capacitat que Carlo Acutis va tenir a l'hora de posar la seva passió per internet al servei de l'amor a Jesús i a l'Església. Recordem que Carlo Acutis va ser molt recordat durant el sínode dels bisbes de l'octubre de 2018, dedicat als joves i al discerniment vocacional, tot just quan acabava de ser declarat venerable. En l'àmbit de l'associació d'amics d'aquest futur beat, són molts els nois i noies que, des del coneixement personal a Carlo, exaltaven les seves virtuts com un model òptim per a la joventut d'avui.
Diari del Papa, un contacte diari amb Roma i amb el món.
La Pontifícia Universitat Lateranense de Roma inaugurarà el curs vinent un màster en teologia interconfessional des de la perspectiva ecumènica i de comunió. La presentació es farà aquest divendres de manera telemàtica a través d'un webinar. Amb el títol Comunió en les diferències, la formació ofereix un nou camí d'estudis per donar coneixements i fomentar el diàleg ecumènic entre les diferents confessions cristianes dins l'esperit de la cultura de l'encontre, tan reivindicat pel Papa Francesc. El nou bienni d'estudis de la també anomenada Universitat del Papa començarà ja en l'any acadèmic 2020-2021 i serà presentat en una trobada telemàtica en viu a través de la pàgina de Facebook de la mateixa Lateranense a partir de 6:45 de la tarda. La iniciativa va ser concebuda per un comitè científic coordinat pel teòleg Giuseppe Lorenzio i format per representants de les diferents confessions cristianes. Són 6 els mòduls que estructuren el màster, concretament l'històric patrístic, el bíblic fonamental, el doctrinal dogmàtic, l'ètic moral, el litúrgic cultural i el missioner. L'objectiu de l'especialització en teologia interconfessional és, segons ha explicat Lorenzio, educar en una mentalitat teològica capaç de donar una dimensió científica i didàctica a una teologia cristiana que fonamenti i constitueixi l'horitzó de les diferents esglésies. El cicle serà impartit per professors catòlics, ortodoxos i reformats de les diferents esglésies i estarà al servei dels sacerdots i laics perquè, quan tornin a les seves comunitats d'origen, puguin animar i servir-les en l'esperit de la mateixa cultura de l'encontre. La posada en marxa d'aquesta completa formació respon a la invitació formulada pel Sant Pare durant la seva visita a la Lateranense el 31 d'octubre passat. En aquesta ocasió, el pontífex va insistir en la importància del diàleg, entès no només com una forma de viure o conviure, sinó com un criteri educatiu.
La veu del bisbe de Roma.
I el cardenal Pietro Parolin ha designat per al trienni 2020-2023 els membres del grup de treball creat pel Papa amb la missió de donar suport a la gestió de les estructures sanitàries de l'Església. Ho ha comunicat l'oficina de premsa de la Santa Seu. El secretari d'Estat, d'acord amb el mandat que li va conferir al Sant Pare ara fa 15 dies, ha fet efectius els nomenaments. El bisbe de Roma ha confirmat en el càrrec el president de la Comissió Pontifícia, Luigi Misto, també president de Fons d'Assistència Sanitària de la Santa Seu, i ha nomenat membres de la Comissió Segundo Tejada Muñoz i també Renato Balduzzi. Altres noms són Giovanni Bàrbara, Fabrizio Celan i Maurizio Gallo, entre d'altres. Fins aquí el Diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
últim minut del programa d'avui. Rafa, novament, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Tinc una cosa molt divertida, ràpidament, perquè sí. Avui és l'aniversari d'una persona que no compleix anys, de Jordi Hurtado.
Sí, des d'aquí el recordem i el saludem.
63 anys per al presentador del programa Saber i Ganar.
63, fet... digues-ho ben clar, que no hi hagi confusió.
63 anys i Televisió Espanyola, molt divertits. Han fet una mica de broma i han fet unes imatges de quan presentava Si lo sé no vengo, el mític programa de la primera.
Fa més de 30 anys.
Que estava ambientat en l'edat mitjana. Ha dit, tenemos el documento de Jordi Hurtado presentando en l'edat media. O sigui que a Televisió Espanyola juguen amb aquesta broma de que Jordi Hurtado no es fa vell.
Moltes gràcies, Rafa. Recordem, amics oients, que a 7:15, després del comentari de l'Evangeli, les vespres des de Montserrat, i immediatament després, cap a 7:15, la missa, com cada dia, des de la Catedral de Barcelona.